Temps de Descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Les 8 del vespre, què tal, com estan? Salutacions cordials, benvinguts a una nova edició del Temps de Descompte. La informació esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel és dilluns, és 18 de febrer de 2013. I si alguna cosa podem destacar així, més o menys amb lletres majúscules, d'aquesta 20a jornada futbolística, jornada post-carnaval, és sens dubte el bon punt que ahir a la tarda va sumar el Suberència al camp del líder Sant Mauro. Un líder que potser ho és una miqueta menys, bàsicament perquè en les últimes jornades s'ha deixat a punts pel camí i tot plegat doncs fa aquella sensació que la Lliga potser hagi pres una altra dimensió. La Unió Esportiva Sitges, per exemple, segueix en zona de promoció d'ascens, segueix en segon lloc de la classificació després del 4-0 de dissabte a la tarda davant l'Hortonenc, però ara ja és a 5 punts del liderat. La pregunta, missió impossible? Ja veurem. En fi, queda encara, com aquell qui diu, tota la segona volta, pràcticament. Una jornada futbolística post-carnaval, com els dèiem, que ens deixa, per exemple, la pèrdua del liderat del juvenil A, de la Blanca Subur, que dissabte a la tarda encaixava la seva segona derrota consecutiva. Perdia 2-1 l'equip de David Porras al camp de la Rapitenca i el Mercantil ara és el nou líder del grup de la Preferent. En fi, farem repàs d'aquí uns moments de tota la jornada futbolística. I en bàsquet, nova demostració de poder ofensiu i d'autoritat del Club Bàsquet Sitges ahir a la tarda a la pista del Club Bàsquet Salou. Victòria, re, patint, com aquell que diu, de més 30, 67 a 97. Vaja, que l'equip, si no hi ha un daltabaix, que no hi serà, de ben segur, acabarà primer de la fase regular i aconseguirà l'ascens a la primera catalana. D'aquí uns moments, per tant, tot el repàs del que ens ha deixat aquest cap de setmana esportiu, el Temps de Descompte. Vinga, doncs som-hi, posem ja fil a l'agulla i repassem els resultats futbolístics que ens ha deixat aquest darrer cap de setmana, la jornada post-carnaval. Com els dèiem ara fa uns momentets, el juvenil A de la Blanca Subur perdia 2-1 al camp de la Rapitenca el passat dissabte i d'aquesta manera deixava el liderat en mans del Mercantil, un Mercantil que arran de la seva victòria 0-2 al camp de l'Europa aconsegueix la primera posició d'aquest grup 1 de la Preferent Juvenil. 38 punts suma el Mercantil, la Blanca es queda en segona posició amb 37. Fem un repàs dels resultats del futbol base de la Blanca Subur, com cada setmana en companyia de l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com dèiem, aquesta derrota del juvenil A que li fa perdre el liderat.
Carnaval. Després de Carnaval, això passa cada any. Uh-huh. Mira, i encara han tingut sort que només ha passat amb els dos juvenils.
Ja.
Els altres equips, tots ha sigut molt normal.
Molt bé, doncs bueno, aquesta derrota, com dèiem, per 2-1 al camp de la Rapitenca, bueno, que li fa perdre el liderat.
No ha de passar res.
Ja veurem si això afecta o no pel que resta de campionat, però en qualsevol cas és la segona derrota consecutiva, perquè recordem que la Blanca venia de perdre abans de Carnaval el seu partit que va jugar aquí al Nou Pinsbens amb el Sant Ildefons, i per tant, bé, no sé si dir que l'equip està passant per un petit sotrac, però...
Moltes baixes, hi ha moltes baixes. Hi ha malalts, hi ha cames trencades, hi ha de tot. Vull dir que... No en parlem més perquè no guanyarem res. Vull dir, s'ha perdut el liderat i s'ha perdut i ja està.
Molt bé.
Suposo que el tornarem a recuperar i si no, doncs mira...
Tant de bo, tant de bo.
Mala sort.
Dos mals resultats que han coincidit, com es deia l'Albert, amb aquest període de baixes que té l'equip del David Porras. I ens deies també, Albert, que el juvenil B també va encaixar derrota.
Sí, Blanca 0, Santa Eulàlia 1. un equip d'Estraler i Maruller ha fet servir aquestes armes per guanyar. La Blanca ha estat falta de gol. No ha tingut gol. Cadeta, Blanca Subur 2, Ribes 1. Tot el partit en 2-0, marcats molt aviat. Només un gol visitant a 2 minuts al final ha inquietat una miqueta, però s'ha guanyat bé. Cadet B, Castelldefels 2, Blanca Subur 3. Gran partit del B, guanyant a un difícil camp. Infantil A, Atlètic Vilafranca 2, Blanca Subur 1. Derrotats amb 2 gols de penal que només va veure l'àrbit. Infantil B, Blanca Subur 3, Gelida 1. Contra un A, la Blanca va jugar un gran partit. Infantil C, Blanca Subur 6, Base d'Arbós 2. En una segona part de cine es va encarregar bé a un A. A la Vina, Blanca Subur 4, Castelldefels 3. Partit molt igualat, la Blanca ha encertat més de cara a porta. A la 20B, Viladecans 4, Blanca Subur 0. No va tenir opció la Blanca amb uns nanos molt grans. A la 20C, Gelida 4, Blanca Subur 4. Bon empat al camp d'un A. A la 20D, Blanca Subur, Castellví de la Marca. No es va presentar el Castellví. A la 20E, Unió Esportiva Sitges 4, Blanca Subur 2. Derbi perdut, la Blanca amb moltes baixes. Benjamín A, Blanca Subur 4, Vilanova 2. Bon partit dels nanos que van remuntar bé el 0-2. Benjamín B, Blanca Subur 2, Blanca Subur 2. Un gran empat al camp d'un fort A. Benjamín D, Blanca Subur 6, Sant Sadurní Atlètic 0. Un A molt tou va ser un joguet per la Blanca. Per últim, el 49 campionat local del Nou Fisbens, amb promeses, Hotel Palou 5, Remax 7, Construcciones Chechu 6, Pastisseria Serrarols Nin 4, Can Gregori 6, Blau Sitges 2 i Òptica Holandesa 4, Intraarmaris 4. Per últim, en Pitufos, Begudes Adell 2, Campi Sitges 3 i Hotel Estela 0, Restaurant Triana 7. Esperem que la setmana que ve tinguem més sort.
Doncs a veure si...
amb els juvenils.
Si els juvenils desperten, com bueno. aquell qui diu.
Bueno.
Albert, moltíssimes gràcies per fer-nos una setmana més aquest repàs de marcadors. Que vagi molt bé. Bona setmana.
Adéu-siau.
Molt bé, doncs, coneguts ja amb els primers resultats de futbol base, seguim repassant resultats, marcadors, en aquest cas els de futbol femení. Els tres equips del Sobrense que han tingut jornada aquest darrer cap de setmana, comencem per l'Alevi Infantil, que de fet va ser l'únic que va aconseguir la victòria. Es va imposar per 1-5 al camp del Club de Futbol Valls. L'Infantil Cadet, que afrontava el partit de la 16a jornada de Lliga, perdia sense pal·liatius, 4-1 al camp del Base Vilanova i un puntet sumava a l'equip sènior, a l'equip de primera divisió en el seu desplaçament a Santa Oliva al camp de l'Acadèmia Catalunya. 1-1, com dèiem, va empatar el Sobrense, el primer equip del Sobrense femení. Continua, per tant, aquesta mala classificació, ja que les noies del Subo són hores d'ara terceres per la cua. I abans de tornar de nou al futbol, ens permetran repassar també altres marcadors que ens deixa el cap de setmana esportiu, per exemple, en matèria de rugbi, una de freda i una altra de calenta. L'equip femení, el sènior femení del Rugby Club Sitges, que segueix intractable aquesta temporada, una temporada magnífica, fantàstica, que es va corroborar una setmana més el passat dissabte al camp de Santa Bàrbara, guanyant, atenció, 41-15 al Poble Nou. De moment, les noies de Joan Carles Anguita, que no coneixen la derrota. 41-15 va guanyar, com dèiem, el sènior femení del Rugby Club Sitges. Sí, el sènior masculí en el Campionat d'Espanya de la Primera Nacional es va veure sorprès, sobretot a la segona meitat, pel Rugby Club Ponent de Mallorca. 18-25 va perdre el sènior masculí, per tant, això fa que, a punt de finalitzar la temporada, el conjunt del Rugby Club Sitges no depengui única i exclusivament d'ell per poder al·ludir el descens de categoria. Un important revés el que va patir el sènior masculí del Rugby Club Sitges. En repetim, va perdre 18-25 davant el Rugby Club Ponent. Moment d'aquí uns instants per repassar ja el que ens deixa la 20a jornada a la territorial futbolística. Grup 12 de la tercera catalana, per ser allò més concrets i més exactes, la victòria 4-0, clara, contundent, del Sitges dissabte a la tarda, Aiguadols davant l'Hortonenc, i un molt bon punt el que va sumar ahir a la tarda el Sobrense al camp del líder Sant Maura. I els marcadors que ens deixa aquesta 20a jornada van ser el Montserrat Igualada 0, les Roquetes 1, Òdena 2, la Granada 0, Fàtima 1, Ribes 6, Sitges 4, Hortonenc 2, Anoia 2, Capellades 2. El partit Riu de Villes Sant Sadurní Atlètic, suspès a 4 minuts del final, amb victòria momentània del Sant Sadurní Atlètic per 3 gols a 4. La resta de resultats han estat el Penya Jove 1, Base Vilanova 1, Aleti Vilafranca 2, Sant Cugat Sesgarrigues 1 i Sant Mauro 0, Sobrense 0. El Sant Mauro, el conjunt de Santa Margarida de Montbui, segueix liderant la classificació, té 47 punts, però el Sitges, que és segon, es troba només 5. Sitges, 42 punts. 41 punts té l'Òdena, que és tercer. Les Roquetes també suma 41 punts. Ocupa la quarta plaça amb 41 punts, com dèiem. 39 punts per Aleti Vilafranca, 37 per Bar Vilanova. El Sobrense, que és setè, té 35 punts. 28 per la Penya Jove, 27 per Riu de Villes, 25 per Sant Cugat Sesgarrigues, el Capellades, que en suma 20. 19 punts tenen l'Hortonenc, el Sant Sadurní Atlètic i la Granada. 18 punts a l'Enribes, que a hores d'ara és quart per la cua. Sembla que el Ribes poc a poc es va recuperant, sobretot després del 1-6 que va aconseguir dissabte a la tarda al camp del Fàtima. I els tres últims classificats són l'Anoia amb 15 punts, el Montserrat Igualada amb 14 i el Fàtima amb 11. I com els dèiem, si alguna cosa hem de destacar, més o menys amb lletres majúscules, és el puntàs que va aconseguir ahir el Club de Futbol Sobrense al camp del líder Sant Mauro. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
El podem considerar, sens dubte, perquè em sembla que tothom hi estava d'acord quan va acabar el partit, que el punt que va sumar ahir el Sobrense és molt bo.
Sí, sí. Per la sensació, no?, que va donar l'equip, m'ha agradat molt. L'equip sabia el que tenia que fer defensivament, va aprofitar les seves opcions, no va tenir encert de cara a porta i, de fet, va tenir opcions per poder guanyar també.
Un partit molt, molt treballat des de la defensa. Ahir vam veure un Sobrense, ho destacava el Xifra, en acabar el partit. Avui escoltaran les declaracions del segon entrenador, del Xifra, perquè el Josu, recordem, a banda que estava sancionat i que no podia seguir el partit des de la banqueta, no es va desplaçar fins a Santa Margarida de Montbui, també perquè estava pendent de la Copa del Príncep, com a preparador físic del Club Patí Vilafranca.
Sí, clar, el ser preparador del Patí Vilafranca, doncs clar, ha tingut que jugar a la Copa del Príncep. No han tingut sort els vilafranquins, perquè al final doncs van acabar
eliminats
a la primera de canvi, però bé, van participar i clar, jo estava allà evidentment fent la seva feina amb l'equip, i tot i que aquí doncs jugava el seu equip, el tenir també la targeta, doncs va fer que...
Sí, sí, una cosa va venir bé,
eh? Segons com els seus segons, com el Fitch i el Xifra, doncs estiguessin allà, tot i que tenien un contacte directe també amb el primer entrenador.
Via telefònica, eh? Avui sí, això, sí, això dels telèfons mòbils és tan senzill, està en contacte, si no és a través de la conversa, a través del WhatsApp, en fi, que hi ha infinitat de maneres de comunicar-se. Toni, com dèiem, el punt del sobrens, un punt que és molt bo, molt bo perquè, evidentment, tu vas i li sumes un punt al líder, que de moment és un líder indiscutible, potser ara ho és una miqueta menys, perquè les distàncies s'han reduït, però bé, l'equip venia de perdre els dos últims partits, jornada post-carnaval, en fi, que no era una jornada propícia, siguem clars.
No, a més, era el camp del Sant Mauro, un equip que tan sol ha pogut empatar-li un fins que ha anat al Sobrense, que va ser la Fundació de l'Equip Vilafranca. Els altres partits tots els ha guanyat, és un líder que fins ara doncs marcava diferències, i doncs el Sobrense ho tenia complicat, perquè bé, venia de dos derrotes consecutives, tenia que anar a jugar a Sant Mauro, doncs amb el que això significava, però jo penso que l'actitud de l'equip va ser molt positiva. És que, de fet, el Sobrense és un equip que amb els equips grans, doncs, com té molt de nivell, no es nota. El Sobrense té moltes complicacions quan juga amb equips petits, que no juguen a res i que amb puntada cap a davant, doncs és com tiren els partits endavant, i el Sobrense en tot això té moltes dificultats. L'únic però que l'he vist jo al Sobrense va ser contra els Sitges, perquè el Sitges va ser un xip superior al Sobrense i va guanyar el partit. I el demés, sempre que juga amb un equip de dalt, doncs el Sobrense li posa moltes complicacions.
Potser ahir l'únic però, per posar una miqueta res, un ditet d'aigua al vi, és el fet de no haver aconseguit marcar. I ho deia el Xifra, potser el problema que estem tenint és que ens falta gol.
Sí, va faltar el gol.
Falta el gol. Opcions en va tenir?
Sí, sí.
També les va tenir el Sant Mauro. No va ser un partit allò de grans ocasions. El Sobrense va treballar molt bé, com dèiem, des de la defensa. Es va esforçar moltíssim. Només calia veure la cara dels jugadors quan va acabar el partit. Molts d'ells estirant les cames. El mateix Xifra també estava en un estat allò de tensió, tant emocional com física. En fi, un punt sumat des de la cultura de l'esforç, mai millor dit.
Sí, sí, a més, és un camp molt gran, se va tenir que treballar moltíssim.
El Sant Mauro és un equip que no para.
El Sant Mauro, a més, jo vaig veure el Sant Mauro que estava ofegat, li faltava espais, tot i que el camp és molt gran, el Sobrense cobria molt bé els espais. Va haver un moment, sobretot en els últims minuts de la primera part, que jo pensava que el Sobrense, si hagués arribat un cop a la porta d'ells, hagués marcat, perquè ells estaven una mica desaguts, no les sortien les
neguitosos,
coses,
nerviosos,
neguitosos, sí. Volien obrir espais, no podien, el Sobrense estava molt ben col·locat, i penso que va fer un partit molt seriós el Sobrense. Sant Mauro en cap moment van poder amb ells, i me quedo amb una cosa, jo quan vaig anar al lavabo, allà estaven festejant, se sentia des de fora com el Sobrense festejava al punt. Dos seguidors del Sant Mauro, mira com festeixen el punt, com si haguessin guanyat. I me quedo amb el que va dir un. Diu, sí, clar, però per a ells aquest empat és molt positiu i per nosaltres no. I l'altre va dir, sí, però és que tenim lesions i amb aquestes lesions tenim que tirar endavant. Com no sabem molt del Sant Mauro perquè queda apartat de lo que és la comarca, doncs no sabem la situació del Sant Mauro. Potser la millor no és la millor situació del Sant Mauro, tot i que no li trec mèrits al Sobrense perquè va fer un partidàs i va poder fins i tot guanyar.
D'aquí uns moments analitzarem aquest punt aconseguit pel Sobrense, com dèiem ahir a la tarda, a Santa Margarida de Montbui, d'aquesta 20a jornada, Toni. Què en destacaries? Potser la contundent victòria del Sitges 4-0 amb l'Hortonenc, que el consolida en aquesta segona posició?
Sí, sí, i destacaria que cap de los que estan a dalt han perdut.
Sí.
Que tots han sumat.
Ha guanyat el Sitges, ha guanyat l'Òdena, ha guanyat les Roquetes, l'Atlètic Vilafranca, potser els dos que els segueixen, com són el Basi Vilanova i el Sobrense, no han guanyat, però tampoc han perdut.
No.
Han sumat punts.
Sí, exacte, que han sumat. El que passa que de los quatre de dalt, doncs cap ha perdut punts, tots han guanyat, han sumat, i destacar això. També destacar que potser és molt positiu a partir d'ara la victòria del Ribas. 1-6 al Camp del Fàtima, amb 4 gols de Francesc Medina, 2 de Cristian Laguna.
Escolta, un Ribas que comença a ser ja una realitat, la seva recuperació, de moment ja ha pogut sortir de les tres places de descens directe, són quarts, encara li queda molta feina al conjunt de Fernando Quirós, però sens dubte aquestes incorporacions li han vingut, ostres, com aigua beneïda.
Clar, és que són jugadors de diferent categoria, en aquesta tercera catalana se'n surt, la prova de temps amb el Francesc Medina, no havia marcat en tres jornades que portava amb el Ribas, i en dues jornades ha fet 7 gols. Doncs aquí tens sí. la capacitat golejadora d'aquest jugador, i que a més el Ribas, que arriba tard, ja perquè arriba tard, doncs segur que farà de jutge i li donarà emoció al campionat. Però compte que aquesta setmana el Ribas rep a la Fundació Atlètic Vilafranca.
Sí senyor, sí senyor.
Si el Ribas és capaç de guanyar, que jo penso que guanyarà, tal com està jugant actualment el Ribas, doncs deixa una miqueta tocat amb un equip que està lluitant a dalt també.
Jo recordo que el dia que vàrem conversar amb el tècnic del Club Deportiu Ribas, Fernando Quirós, ens deia, és que ocasions les tenim però no estem tenint gol, i déu-n'hi-do, amb aquestes incorporacions, sens dubte la de Francesc Medina que és una assegurança de cara a porteria.
Sí, jo penso que el Francesc és una gran incorporació, a qualsevol equip seria una molt bona incorporació, fins i tot en diferents categories més altes. El Ribas se l'ha trobat, ha sigut una bona troballa, i doncs ara ho té que aprofitar.
Sí, aprofitar-ho i intentar doncs escapar d'aquests llocs perillosos de descens. Com dèiem, el Sitges dissabte a la tarda es desfeia, no direm que còmodament, tot i que el resultat així ho pugui indicar, va haver de treballar per superar el Nortonenc, que déu-n'hi-do.
Sí, té...
És un equip que, tot i les seves limitacions, no rifa una pilota, intenta sortir pilota controlada des del darrere, tampoc va tenir opcions masses de cara a porteria, però no és un equip que rasqui, que empri el joc brut, sinó que ell, des del minut 1 fins al 90... té una manera de jugar, perdi 1-2-3-4-0.
I no la canvia, eh?
No.
Continua jugant igual, tocant...
Cosa que s'agraeix, evidentment, sí. Sobretot per l'espectador que no vol veure, és un bon espectacle.
I
no?
Que no és molt normal en aquestes categories, que un equip que trobes a baix del tot, sí. Doncs vulgui sortir tocant...
I un equip que, en el cas de dissabte passat, va haver de jugar amb inferioritat numèrica des del minut 11. Clar, va jugar pràcticament tot el partit amb 10 jugadors.
Molts minuts, i no van canviar res, i seguien jugant igual, i sortien igual, no rifaven una pilota... Això és molt d'agrair de cara al seguidor, i va ser un partit entretingut en aquest sentit. El Sitges va aprofitar per a fer els seus canvis, van jugar tots els jugadors, va ser un partit...
Partit que deia el Manel que li tenia molta por, eh?
Sí, clar,
perquè és aquell partit típic que ja el dones per guanyat potser abans de jugar-lo, vens del carnaval, d'una setmana en què estranya en aquest sentit, i era molt, molt important, ho escoltaran després, sumar els 3 punts, com deia el míster.
Però jo veig l'equip molt posat, veig l'equip molt entregat, jutant totes les pilotes, jo veig que aquest Sitges és molt motivat, a més, la nova incorporació d'Adrià Alonso, doncs és una incorporació molt important, un jugador amb molta projecció i que donarà molta fruita al Sitges, i la prova la van tenir el dissabte, jugant com va jugar, que estava ben cobert, però tot i això té una qualitat immensa i va marcar dos gols.
En porta 3 a les dues últimes jornades, ja va marcar el dia del Sobrense, i 2 que va marcar el passat dissabte. En fi, un Sitges, Toni, que, com dèiem, conserva aquesta segona posició, però és que clar, ara té, per exemple, diumenge que ve, el que visitar a l'Alumnes Obrers, al camp de la Fundació Base Vilanova.
Sí, però...
És una prova també important per als homes de Manuel Rodríguez.
Sí, el que passa que no és el... A veure, cada partit és una història, això és claríssim, però no és el Vilanova que va venir aquí a jugar la primera volta, s'han perdut peces importants, té lesionats molt significatius, estan reconstruint una miqueta aquest equip, és un equip doncs, que tot i totes les pegues que ha tingut i totes les bases, doncs està allà... I
ve de sumar un punt al camp de la Penya Jove.
Un punt que podia haver sigut 3, perquè la primera part ha jugat molt bé, però la segona part doncs, la Penya Jove va aprofitar la seva opció, però no és un equip... que jo no vegi superior als Sitges. Jo penso que els Sitges, fent les coses com les té que fer, li pot fer molt de mal a aquest Vilanova. És un camp molt gran que li pot anar molt bé als Sitges, i el Vilanova, doncs, davant dels Sitges, si no canvia molt les coses, i com he dit abans, cada partit és una història, doncs el Sitges molt superior pot guanyar, jo diria, no holgadament, però és un partit que pot guanyar els 3 punts.
La pregunta del milió. Toni, la Lliga ha cobrat una altra dimensió? Ha pres una altra dimensió?
Sí, sí, sí. I la llàstima...
És a dir, el que fa unes setmanes o mesos enrere semblava ja dat i beneït, quan no. tots creiem que el Sant Mauro pujaria de carrer no. i que li trauria 8-10 punts al segon classificat, això ara ja no és així.
No és
bàsicament
així.
Perquè el Sant Mauro ha anat perdent punts a les últimes jornades i perquè els seus perseguidors... Sitges, Òdena, Roquetes, Aleti Vilafranca, Sobrense, també han anat empenyent des de baix.
Sí, sí, sí. No, no, ha canviat molt. El Sant Mauro ja no és l'equip intratable de principi de temporada. Ara és un equip molt, molt bon equip, però per darrere té equips que estan fent una magnífica campanya, com el cas del Sitges, Roquetes, com el cas de l'Òdena. Compte amb l'Òdena.
Tot i que, evidentment, Toni, perdona, ells pensaran, sí...
Sí, però jo vaig primer.
Sí, els primers som nosaltres i els que han de fer la feina també són els que venen pel darrere.
Sí, però a final d'any portava 14 punts, ara porta 5.
Sí, sí. No, 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 per això. La pregunta és si la Lliga pot haver pres una altra dimensió.
Sí, jo diria que sí.
Fa uns mesos lluitar per ser campió era materialment impossible, no sé si ara dic que...
No és impossible. No és impossible, no. Jo veig que sí, i a més, i te torno a repetir, la llàstima és que ja ha jugat els dos partits amb el Ribas, el de la primera volta i el de la segona, perquè amb el Ribas segur que se desearia punts, però clar, té que anar al camp de la Fundació Leti Vilafranca, té que anar al Sitges a jugar allà, té que anar al Base Vilanova, compte, que encara li queda molt, molt...
Ha de rebre l'Òdena, també.
Té que rebre l'Òdena, sí, i compta amb l'Òdena.
Sí, sí, serà un derbi terrible,
Impressionant.
Un derbi terrible,
I clar, i compta amb això, que l'Òdena no arribi a les últimes jornades doncs amb opcions, perquè si no fitxarà, i com ho fitxi doncs és complicat. A mi l'únic que no m'agrada d'aquest decoració és l'Òdena allà, perquè és aquest convidat que no m'agrada, però bé, ell està allà i lluitarà fins al final, però compta que això no està acabat, que queda molt de campionat i que ara potser tens opcions a jugar a la promoció, però no descarti ja jugar també,
sí, sí.
Però potser directe.
El títol. Són 5 punts, repeteixo, els que li porta el Sant Mauro, el segon classificat, en aquest cas la Unió Esportiva Sitges, 47 Sant Mauro, 42 al Sitges, però clar, és que està tot tan apretat que ara qualsevol punt que et deixes, és allò que diem sempre, penalitza molt.
Clar, i l'Oden, i el Sant Mauro s'ha deixat en 2 jornades 4 punts.
Sí, sí, amb l'empat que va aconseguir al camp de les Roquetes i l'empat d'ahir amb el Sobrense. Molt bé, doncs no sé si tens algun altre resultat que vulguis destacar, ja que parlàvem de l'Òdena, una Òdena que es va desfer 2-0 de la Granada, l'empat a 1 del Base Vilanova al camp de la Penya Jove, ja aquest partit inacabat entre el Riu de Villas i el Sant Sadurní Atlètic, victòria momentània 3-4 del Sant Sadurní Atlètic a falta de 4 minuts, que és quan es va suspendre el partit. En fi, una jornada, Toni, sense grans sorpreses,
no,
sense resultats, allò que ens cridin molt, molt, molt l'atenció.
No, jo penso que...
La Roquetes que va guanyar, per la mínima, al camp del Montserrat Igualada,
Sí, és un camp
són aquells
complicat.
Partits, jo encara me'n recordo el que ens deia el Manel el dia que va guanyar el Sitges allà. Diu, aquí has de venir, guanyar, marxar
i adéu. I oblida't.
Sí, 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 sí.
I oblida't a sumar els 3 punts i vinga. Roquetes va fer el que tenia que fer, arribar allà, sumar els 3 punts i marxar. La Roquetes és un equip que serà candidat fins a l'últim moment. Després ja veurem el que passarà. Però té un equip... I això que comptava amb ausència significativa, perquè té bases importants. La Roquetes és un equip que pot fer moltes coses, que estarà allà lluitant i que compta amb aquestes Roquetes, no? Perquè ara estan molt forts, estan molt motivats, els nanos les surten tot i clar, això també motiva. El que li està passant als Sitges, i són dos equips que tenen clar la seva manera de jugar, lo tenen molt definit i això és molt important.
Seguim endavant. Hem de parlar ja exclusivament dels dos partits del Sitges Hortonenc i del Sant Mauro Sobrense. Toni, dissabte a la tarda el Sitges que rebia un Hortonenc, ho dèiem ara fa uns moments, era un partit que feia especialment por, entre cometes, a la gent del Sitges, perquè bé, és d'aquells típics partits trampa que potser dones per guanyat abans de començar, però s'havia de treballar, i el Sitges havia de treballar per sumar els 3 punts.
Sí, sí, va treballar.
Un partit, tot s'ha de dir, que l'encara molt bé, perquè al minut 11 unes mans d'un jugador de l'Hortoneng li suposen la vermella directa i penal favorable al Sitges, que transforma el Quique Aranda, no? Clar, estem parlant del minut 11. Ells es queden amb 10 i tu ja vas per davant al marcador. Això és, que aquest és el punt d'inflexió.
Sí, sí. Clar, tu tens aquesta ocasió, l'aprofites, marques el gol, penal, marques el gol, i doncs, clar, ells juguen amb 10 i tu doncs tens amb l'equip sencer i intentes fer el teu joc. Vas per davant del marcador i a més controles força bé, perquè el Sitges en tot moment va controlar molt bé el partit, perquè de fet ells tampoc van crear ocasions clares de
gol. Jo recordo un llançament d'una falta que l'Adrián doncs,
va fer una bona
aturada, que dissabte va jugar a titular, perquè recordem que la Benoja, el José Luis, està lesionat. Va resoldre molt bé el porter del Sitges i pràcticament no li recordo una ocasió d'aquelles que dius ui, ui.
No, per això que tampoc va crear ocasions, va tenir aquesta jugada. A més, el Sitges defensivament està molt bé, cobreix molt bé espais, estava molt bé recolzat amb el porter, penso que és un nano que doncs, és un encert pel Sitges, que li pot anar molt bé, i a lo demés, doncs, al mig del camp va treballar el que tenia que treballar, van arribar els gols, els delanters potser no trobava espais.
L'Hortoneng va tapar molt bé, va tapar molt bé els espais.
Sí, potser no trobaven espais.
Jo potser al Sitges li vaig trobar a faltar més joc de banda.
De banda, sí. Bueno, és que cobrien molt bé.
Clar, tampoc tenies, per exemple, un Rubén Cortés, que sí que va entrar després a la segona meitat, que és una punta de llança, no?, per la dreta, sobretot.
Clar, és això, és que te faltava aquest jugador de referència que te podia obrir bé més la banda.
Clar, no és el mateix que jugui l'Héctor que jugui el Rubén Cortés.
No el mateix, perquè té clar, la seva demarcació i l'altre també, no? I per això que, clar, Rubén Cortés és un home de banda i, en canvi, l'Héctor és un home més del mig del camp, de treball,
més
de lluita,
més centrat,
no? Però jo penso que lo va buscar, va intentar. Té un Adrià Alonso que per mi és un jugador doncs, que lo intenta tot i li va sortir les coses bé.
Va ser l'encarregat de fer el 2-0 amb un bon xut amb l'esquerra abans d'acabar la primera meitat.
Potser el que no estava tan fi com un altre partit, de fet fa 2 o 3 setmanes que li costa una miqueta més, és el Sergio Giménez.
Sí,
però clar, és
potser
un...
no, ara no es troba en el seu millor moment, però bé, és un jugador que en qualsevol cas ho intenta.
Lo intenta, sí, sí, i en qualsevol moment te pot marcar. Sí. Va marcar un gol.
De fet, va marcar un gol.
I és
al quart.
Tot i que li costi una miqueta més de que li surtin les coses, quan toca una pilota doncs és una referència de perill, no? El de més molt bé, el Quique fent la seva feina, i jo penso que el Jax, mentre va estar al terreny de joc, fa el que té que fer, molt bé. Crec que l'equip li va costar una miqueta perquè ells intentaven tocar-la, més perquè l'Hortoneng no deixava espai, però va ser un partit vistós, i al final el Sitges va aconseguir guanyar.
De fet, va liquidar el partit amb... a la segona part, entre el minut 55 i el 61, que és quan l'Adrià Alonso fa el 3-0 i el Sergio Giménez fa el quart, el 61. A partir d'aquí, clar, el Manel, en certa manera, es veu obligat, entre cometes, a moure la banqueta.
Sí, sí.
I a donar minuts a jugadors que, evidentment, no gaudeixen de tants aquesta temporada. Vam veure, per exemple, Gorka, Gorka Pujol, que ha tornat a la disciplina del Sitges, també va disposar d'uns minutets al David Arenas.
Sí, sí, sí. Com hem dit abans, el Rubén Cortés.
Rubén Cortés, que a poc a poc també va entrant després de superar la seva lesió.
Rubén Hernández, sí, que sí, és un jugador que sempre lo tens allà i doncs va tenir els seus minuts.
El Cristian Almela,
un jugador doncs, que fins ara no podia entrenar, que ara ja ha tornat una altra vegada a la disciplina d'entrenaments amb els Sitges i va agafant la seva forma i doncs clar, el Manel va aprofitar doncs, per donar aquest minut a aquests jugadors que no tenen tant i que no es va notar perquè realment doncs, el partit ja estava més que sentenciat.
4-0 va guanyar la Unió Esportiva Sitges a l'Hortoneng, una victòria clara, contundent, però treballada, com destacava al final del partit el tècnic del Sitges, Manel Rodríguez.
Bueno, són d'aquells partits que s'han de guanyar, no? Que tothom dona per fet que els guanyaràs fàcil i després s'han de guanyar. Jo penso que l'equip ha estat molt ficat tot el partit, molt posat, ha tingut molt clar el que volia fer avui. Ho hem fet i hem guanyat. Hem tingut moltes ocasions, han sigut 4, que haguessin pogut ser 6, no sé. Jo estic molt content del resultat i del rendiment de l'equip, de la manera de jugar, una mica de l'actitud de la gent, veient que era un partit trampa perquè...
Setmana difícil, després de Carnaval...
Correcte, i a més amb un Tonent que ja ha donat un disgust a més d'un equip i no volíem tindre cap susto avui. Era molt important afrontar el partit de Vilanova amb els 3 punts aquests més, i ho he aconseguit, i per tant la valoració que faig tant del resultat com del joc, perquè a vegades l'objectiu és el mateix però la forma és la que tens que intentar anar millorant a poc, i jo penso que avui l'equip a més ha fet un partit bastant complet.
Contra un bon rival, l'Ortonenc certament ha mantingut la compostura, tot i jugar en 10 gairebé tot el partit, un equip que no ha rifat una pilota, un equip que no dona pals, vull dir, també s'agraeix, no?
Sí, a mi ja m'havien parlat que el dia del Sorenc alguns components del meu equip, el Jordi, l'havien vist i els havia agradat molt, que era un equip que intentava jugar, que aquell dia no va tindre sort, inclús que s'han pogut emportar el partit. Bueno, nosaltres anàvem molt... És a dir, som molt a pressa i tenim molt clar que teníem un rival que teníem que sortir molt ficats, si no, podíem patir.
És cert que marca molt l'expulsió d'ells a minut 11 i el penal que transformeu, però bé, ha estat en línies generals, com deies, un partit no senzill, perquè no hi ha cap partit senzill, però ben treballat.
Jo penso que l'hem fet senzill nosaltres, perquè ja des del primer segon hem començat a moure'ls, els hem obligat a anar enrere, els hem tancat i amb la qualitat que tenim a davant, doncs, tard o d'hora, alguna la posem, no? L'expulsió, evidentment, doncs, ha trencat una mica més el partit, però, per una banda, ens ho ha complicat més, perquè ells, amb 10 jugadors, doncs, encara s'han tirat més enrere, encara han acumulat més gent a darrere, i això ens ha fet que encara si tinguéssim que treballar una miqueta més, no? Vull dir, no ens han creat ocasions, és veritat, però a la primera part no hi havia massa espais on jugar, i l'equip els ha buscat i ho hem treballat bé. Vull dir que penso que el fet que es quedessin en 10 més aviat ha perjudicat una mica l'espectacle, no? Però nosaltres, jo penso que per moments ens ho ha complicat una miqueta més, perquè ells han acumulat 10 jugadors a darrere i ens costava molt crear ocasions, no? De fet, n'hem creat algunes, però no, tampoc ha sigut un vendaval d'ocasions. Vull dir, penso que, com deies, hem tingut que treballar-lo el partit des del primer moment, i també s'ha dit que l'expulsió ve d'una jugada que si no és l'1-0, vull dir que hagués passat el que hagués passat, era una jugada que ens afavoria a nosaltres.
Potser, ara que comentaves aquest aspecte del joc, des de fora donava la sensació que potser avui ha faltat obrir més a bandes, no? Potser era quan ha sortit el Rubén, l'equip...
Sí, sí, és veritat que amb la incorporació de l'Adri a l'equip s'associa més, i potser a vegades en algun moment és veritat que hem pecat potser una mica massa d'intentar entrar pel mig.
L'Adri té la tendència de caure més al mig, no?
Sí, no, està jugant més al mig, clarament, perquè no és el Rubén i no pot fer la mateixa feina que el Rubén, són jugadors molt diferents. Però bueno, és el no tindre el Rubén al 100% i tindre l'Adri, doncs ens hem d'adaptar una mica al que tenim, i el joc que hem elaborat ha sigut aquest, no? Tot i que jo penso que el Loren ha obert el camp quan ha pogut, des del lateral, vull dir, jo penso que s'han vist coses noves que no s'havien vist abans i que a mi m'han deixat molt content.
Tal com ha anat el partit, també t'ha anat bé perquè han pogut jugar tots els jugadors, i això sempre va bé, no? Perquè uns descansa i l'altre se motiven, no?
Sí, la veritat és que s'ha donat la circumstància que ja amb el 4-0 quedava molta estona, quedava més de mitja hora, i bueno, puc fer tots els canvis, que això sempre és d'agrair, i a més, no solament és que es motivin, sinó que agafen minuts i es posen en forma. Hem de pensar que el Rubén ve d'una lesió llarga. L'Almela, per temes de feina, està molt de temps desconnectat. L'Hernández el mateix. L'Arenas no ve entrant a l'equip. El Gorka s'ha incorporat una altra vegada ara fa 2 setmanes. Aquests jugadors necessiten minuts, i avui pues, hem pogut tindre'ls.
Tens 2 bons porters. El José Luis ara està lesionat, però l'Adrián també s'ha demostrat que té un lloc a l'equip.
Sí, avui no és que hi tingui massa feina, però se l'ha vist segur, se l'ha vist tranquil, pel seu puesto, centrat, està creixent bastant com a jugador, i això és una nota molt positiva també. Jo ho vaig dir la setmana passada, si l'Adrián tenia que jugar amb totes les garanties, no tenim cap problema amb l'Adrián. problema és recuperar el José, no ja solament perquè jugui, sinó perquè a més estem un porter i això és una cosa perillosa, no? Però per lo de més, amb el tema de l'Adriana estem tranquils i no tenim cap problema.
Bueno, tres més, esteu allà dalt, conservant la segona posició i diumenge un altre dels partits derbis amb el Vilanova. Un Vilanova que la sensació és que ha anat a més amb aquestes últimes jornades.
Sí, no sabem quin Vilanova ens trobarem, sincerament, perquè semblava que s'havia despenjat una mica, però s'ha recuperat. Una mica tranques i barranques, però s'ha tornat a posar on estava. I serà un partit molt difícil, segur, perquè és un bon equip i aquí ens ho va posar molt difícil, ja no l'hem pogut guanyar. I
camp gran.
És un camp gran. Bueno, en teoria nosaltres...
Bueno, ens
tindrà que beneficiar en el sentit que hi haurà més espais, però també hi haurà més espais per ells, i és evident que ells ho tenen més per la mà que nosaltres, perquè juguen allà cada setmana i entrenen cada setmana. Però bueno, escolta, no hi ha partit fàcil, no hi ha partit que diguis que guanyaràs abans de maig, aquest no tampoc serà diferent. Anirem allà a fer el millor partit que puguem i intentar treure els 3 punts, perquè són molt, molt importants. I ara sumar 3 en 3 és vital i bueno, és igual que sigui el camp de Vilanova, que sigui el camp del que sigui. Era el que deia avui. Hem guanyat el Ribes, hem guanyat el Sugurense, hem empatat les Roquetes, havíem guanyat a Sant Cugat, portàvem una ratxa de resultats molt bona, però tot això no valia per res si avui no guanyàvem. Vull dir que ho podíem espatllar amb una horeta avui al camp, no? I per això dic que estic content, perquè independentment de que s'han guanyat 3 punts, m'ha agradat la forma de jugar de l'equip. L'equip no ha rifat una pilota, hem intentat jugar sempre des de darrere, amb bon nivell tècnic, i a més entrant, arribant, creant ocasions. I a sobre, doncs, ja et dic, davant d'un partit que a mi, jo tenia els meus respectes per aquest partit.
Prova superada, després del temor que tenia el Manel arran d'aquest partit. L'equip el va resoldre amb aquest 4-0 i em quedo també amb el que deia el míster. Sumar de 3 en 3 ara és vital.
Sí, clar. Clar.
Això ho diu ell i ho sabem tots.
És claríssim, és claríssim. De 3 a 3. Per això era tan important aquest partit, perquè a més era una jornada en la que se sabia que potser el Roquetes no acabaria perdent, que guanyaria, que no fallaria ningú, sí, de l'ordre de dalt.
Com així ha estat.
I tu no pots fallar, i menys al teu camp, no? Mm-hmm. A més, era un equip potser una miqueta més rival que els rivals que tenien tant les Roquetes com la Fundació Leti Vilafranca com l'Òdena, perquè l'Ortoni és un equip que doncs va cap amunt ara, no? Ha anat de menys a més, uh-huh, i doncs és un equip que està allà. I això l'inquietava una miqueta també al Manel, i a més per la referència que tenia, que el dia del Sobrense el Sobrense va patir per guanyar aquest partit. I doncs clar, això el feia patir una miqueta i el feia doncs pensar que podia ser un partit en què no ho tindria de tot fàcil, i era molt important tant sumar de 3 en 3.
I ara diumenge a la tarda, al camp de l'Alumnes Obrers de Vilanova, una nova prova per un Sitges que, si vol seguir a dalt, doncs haurà de guanyar.
Sí, ahir el Manel va estar uns minutets veient, minuts, una mitja horeta, veient el base Vilanova, i doncs va treure les seves conclusions. Potser el va veure en el pitjor moment del base Vilanova, va ser la segona part, quan el base Vilanova no estava jugant bé, però clar, ell ja va veure clarament doncs el que es pot trobar davant. I jo penso que és un partit en el que el Sitges, doncs, camp gran, tal com està el Sitges, les bandes tan ràpides que té el Sitges, jugadors tan determinants com té el Sitges, jo penso que arriba en bon moment el Sitges i que pot treure un bon resultat a Vilanova.
En qualsevol cas, és un partit atractiu, però no és el mateix Vilanova que vam veure aquí la primera volta.
No, no.
És un Vilanova que, per exemple, no té Moja, que té lesionats, com el Capa... Vull dir, clar,
el Capa era una referència en defensa, sí, sortia, sí, amb la pilota controlada, tenia un molt bon enllaç amb el Moja. No tens aquests jugadors, i clar, són jugadors que l'equip...
Que són importants, que són referents pel teu equip, evidentment.
Ho nota, sí, sí, moltíssim, sí. I clar, i tot aquest estàs recuperant, perquè estàs fitxant jugadors i recuperes un altre jugador que tenien també de base, clar, no no estàs en el millor moment com quan va començar el Vilanova. De tota manera, és un equip a tenir molt en compte, el que passa que tal com està jugant. Serà maco perquè són dos equips que intentaran jugar a l'atac i tots dos jugaran tot. Per això jo penso que el Sitges té més opcions de poder sumar els tres punts, però que no se refiri molt, que davant té un molt bon equip.
No, sense dubte, sense dubte. Diumenge a la tarda, a partir de les 5, al camp de l'Alumnes Obrers, aquest base Vilanova Unió Esportiva Sitges. I hem de parlar, Toni, com no, del punt, del gran punt que va sumar ahir a la tarda al camp del Sant Mauro, el Sogrense.
Sí.
N'hem fet una mena de prèvia abans, però és un punt que podem considerar molt bo.
Molt bo, molt bo. Sí, sí.
Vaja, de fet, em sembla que era la sensació que tenia l'expedició del Sogrense quan va acabar el partit.
Sí, perquè l'equip va donar molt bones sensacions, perquè...
I quedo també unes paraules que deia el Fitch, i avui els jugadors, i el Xifra també, no? No els hi podem dir res,
no,
sinó que gràcies per l'esforç.
Exacte, ho van donar tot, va lluitar en tot moment el Sobrense, doncs amb una molt bona referència en defensa, treballant, no deixant espai, i compte que no estem parlant d'un camp com el del Sitges, estem parlant d'un camp com el de
Sant Mauro. És que ahir era un partit que t'exigia al màxim, t'exigia un bon to físic, t'exigia un to de concentració al màxim i t'exigia doncs l'estar encertat en el moment que tu tinguessis la teva ocasió. Evidentment, sí que pots anar al camp del Sant Mauro i generar moltes ocasions, però clar, saps que al davant tens un gran equip i que tampoc li pots jugar de manera alegre.
No.
Perquè si no et fa el trajo,
sí,
et fa mida.
Sí, sí, i a més com té la referència aquesta de que ha guanyat molts partits en l'últim instant.
Sí, en el descompte.
Doncs
i de
descompte,
fet, hi ha una...
La va tenir,
hi ha una jugada que, ostres, els que estàvem allà pensàvem, ai, és una falta en el descompte ja, a la mitja lluna. Sortosament el Sant Mauro no va marcar, però era l'ocasió que tots, allò que agafes i que acotes al cap per no mirar gairebé.
Sí, sí, perquè mira, ara arribarà jugadeta aquesta doncs, que acaba determinant que sumin els tres punts. No va arribar, tot i que, torno a repetir, no hagués sigut just perquè el Sogrense va fer un partit per a sumar, com a mínim. Fins i tot jo m'atreveria a dir que podia haver sumat els tres punts, com també els podia haver perdut.
Un Sant Mauro que té una bona posada en escena, no? De fet, ja comença el minut 3 amb una ocasió de Pedro Calvo al pal, molt clara.
Sí.
En va tenir una altra també bastant evident. Però a poc a poc el Sobrense, bé, es planta bé al camp, partint molt treballat des de la defensa, amb d'ahir la línia del darrere... Ostres, vam veure un candel immens,
sí.
Immens. El Joey també va fer un partidàs i l'Eix, tant el Sanza com l'Andreu, van estar superconcentrats. Era el guió del partit, era el que exigia el partit.
Sí, sí.
Al mig del camp doncs, també van haver de treballar moltíssim el Marc Chan, l'Àlex Pérez, el Raúl, en fi, i al davant doncs, el Didac també va pencar moltíssim.
Sí, sí, perquè és un jugador que treballa molt, que inquieta molt els defensors i que es mou molt i és molt ràpid en qualsevol moment, i clar, ells també temien això, no? De que, clar, no tenien la referència tant del Didac perquè no havia jugat el partit d'anar d'aquí, perquè clar, no lo tenia el Sogrense, i doncs clar, jo penso que ells en tot moment inquietaven molt aquest jugador. Però
Sogrense que la va tenir a la primera part, l'ocasió que hi ha de l'Àlex Pérez, que potser li va faltar posar el peu una miqueta més fort,
sí.
Perquè va ser...
Sí, perquè la va treure pràcticament de la mateixa línia de gol.
La defensa del Sant Mauro la va treure pràcticament de la mateixa línia.
Mateixa línia de gol.
Però ja...
I encara va tenir una altra, l'Àlex Pérez, aquella que refusa el porter,
sí.
També. I llàstima la que va tenir el Raúl, que te tires amb tot el cos cap davant i entres amb la pilota,
sí,
però
sí, no.
La pilota entra.
Opcions les va tenir el Sogrense.
La va tenir.
Hi ha una última acció que va tenir el Carlos Chan.
Sí. Sí,
però... Clar, hi ha un aspecte que és físic.
Allà li va fallar el físic. Si és un jugador ràpid, si és el Didac, s'emporta la pilota.
O el Jona, que també va entrar
Jonathan,
a la segona part.
Que són jugadors molt ràpids, i s'emporta la pilota. Però clar, ell va quedar clavat, perquè clar, el físic tampoc l'acompanya,
Evidentment,
es va recuperant, i se va notar moltíssim.
Però en fi, com dèiem, si algun pero se li pot posar al partit d'ahir, un pero molt petit, és... no haver pogut marcar.
Exacte.
Més enllà d'això, sí, ho escoltaran ara, perquè la xifra va ser molt clar en aquest sentit. És un punt increïble.
Sí, sí, és un punt molt bo per les sensacions que va donar l'equip, per tot, perquè jugaves amb el líder, amb un equip que tan sol havia cedit 2 punts al seu camp, a la Fundació de l'Equip Vilafranca, i va al Suburense, potser no en el millor moment, que ve amb 2 derrotes.
Clar, tu vens a perdre els 2 últims partits, vens amb el tall de la competició pel Carnaval, vens amb baixes,
sí,
i no hi eren, per exemple, ni el Xavi Pasqual ni el Jordi Muñoz sancionats, tampoc hi era el míster. Clar, això són aspectes que també, ho deia el xifre, ho escoltaran, que feia tenir una mica de reserves en
sí,
aquest
clar,
sentit.
Sí, per això que la cosa va sortir molt bé, i la llàstima és aquesta, no? Que no vas aconseguir els 3 punts quan vas poder aconseguir-los, perquè vas fer mèrits per aconseguir-los, però un punt és molt important en aquest partit per les sensacions que va donar per tot.
Un punt que, ho deia el xifre també, l'haurem de fer bo.
Clar,
si guanyem diumenge al Montserrat Igualada, clar, perquè clar, no val de res fer tot l'esforç
aquí
i després que,
a casa.
Sí. Evidentment que el Sobrense té una bona oportunitat, creiem, per trencar aquesta dinàmica, mini dinàmica negativa, digue-li així, de les últimes jornades, que es va trencar precisament ahir.
Sí, que
ells, i que ha de ser ara el punt d'inflexió.
Ells han vist que són capaços de treure punts de
camps
molt,
molt difícils,
i poden fer-lo i poden aconseguir-lo, i ara el Montserrat Igualada té que anar a guanyar-los i seguir aspirant, perquè jo penso que el Suburense té opcions, té les seves opcions, i pot ser un equip que pot decidir moltes coses,
Encara està per decidir tot plegat. Doncs ahir, en absència del Josu, qui ens va atendre va ser el Joan Miquel Xifra.
Un puntàs, és un puntàs, perquè equip del Sant Mauro, el camp, el Josu no estava, jo veritablement tenia les meves reticències, no? Però l'equip m'ha demostrat avui que, bueno, que ha estat, però impecable en tots els sentits, tant com a concentració com actitud. Estic superorgullós avui del que els nanos han fet, ho han donat tot, estan a dins que no es pot ni aguantar, veus la gent aquí com està estirant, perquè ha fet un esforç titànic, amb un camp tan gran l'esforç es multiplica. O sigui, estic avui superorgullós. Hem tingut les nostres opcions, ells han tingut evidentment les seves, però bueno, un punt just, per què no dir-ho?
L'equip d'entrada avui aquí s'havia de defensar molt bé, ho ha fet, l'esforç ho ha fet, calia tenir alguna ocasió que l'ha tingut i ficar-la. Ha faltat potser això. Avui és l'únic però, no?
Sí. A veure, evidentment aquí no tindrem 10 ocasions de gol i tindrem la posició de la pilota, perquè evidentment ells són un equip que la toca, i la toca molt bé, i obren molt bé bandes, i ocupen tots els espais, i nosaltres hem d'estar molt al tanto en aquest aspecte. I bueno, els hem intentat tancar els espais, i els ha costat molt, ha posat una mica nerviosets i tots, que una cosa que m'ha sorprès, però que al final hem tingut la nostra opció, hem tingut l'opció de l'Àlex, hem tingut l'opció del Chang al final quasi del partit.
Del Raül també.
Del Raül. O sigui que, bueno, hem tingut les nostres ocasions, però no ha pogut ser. Però bueno, tot així, estic molt content. El Fitch i jo estem molt contents avui de l'equip que ha fet aquí a Sant Mauro.
He pogut parlar amb el míster?
No, és el Fitch que portava, jo estava més pendent de... Estàvem els dos més pendents del partit, i bueno, el Fitch em sembla que ha parlat amb ell, i res, però bueno... No sé, avui estic molt orgullós de l'equip. La veritat és que no tinc altres paraules que dir.
Bueno, i evidentment, venir aquí, com deies al principi, partit post-carnaval, l'equip se'n va d'aquí amb una bona sensació,
sí,
i trenqueu una ratxa de 2 derrotes consecutives.
Sí, però jo també crec que és el partit que necessitàvem, saps? Que bueno, anàvem al camp del líder, i vulguis o no, la gent es tenia que posar les piles d'una manera o una altra. I ja et dic, a veure, al principi jo tenia les meves dubtes, però des del principi he vist l'equip molt posat, molt posat, l'equip molt juntet, i intentar que ells no circulés, que no fessin els passes en, entre línies, que et donen molt bé i que són molt perillosos. No hem fet faltes, almenys al final del partit, que...
Què has pensat amb aquesta última falta?
Bueno, pues pensava que últimament el Sant Mauro estava guanyant bastants partits a l'últim minut, però pensava que ens tocaria a nosaltres també, no? Però no sé... Amb regles generals, l'equip ha estat molt ben posat i, bueno, no han tingut, a veure, les opcions per guanyar, però que ells tampoc han tingut, menys la segona part, al final, evidentment que s'han volcat i han tingut les seves, però bé, molt, molt content.
Aquí tan sol han sumat dos equips, Sobrense i la Fundació Leti Vilafranca.
Sí, no? És un camp molt difícil on... Hi haurà molt pocs equips que podran puntuar, perquè, bueno, és un equip que s'obre, que juga molt bé, i és un equip que no para, que és com la goteta de... Com
la mala,
sí,
no?
Sí, que sempre saps que arriba, i nosaltres els hem tancat tots els espais i amb molta entrega. És que ja et dic, no tinc paraules, perquè no ha sigut el Sobrense tocador, no ha sigut el Sobrense que dius, bueno, ha tingut les seves ocasions, no, ha sigut un Sobrense d'entrega, no? Ha sigut un Sobrense d'acord, saps? Que és el que...
Però bueno, la consigna potser era aquesta, no?
Sí, però que també volíem tindre les nostres opcions, per què no? O sigui, no volíem renunciar a res. Per què? A veure, aquí tampoc sabíem que podíem perdre i que, com molts equips, però volíem tindre les nostres opcions i sortir d'aquí del camp de Sant Mauro, pues, pensant que ha passat el Sobrense per aquí i que ha donat una bona imatge, que és la que realment ha donat. Serietat, entrega, sacrifici, companyerisme, han estat tots a una, més concentrats que mai. Clar, evidentment el Lluís no estava. Jo pensava que, bueno, amb aquest aspecte hauria una mica de... No relaxació, no? Però clar, no és el mateix el dia a dia de l'entrenador i després el dia del partit, que no que vingui el xifra i el fitxi i donin consignes a... Bueno, és que no és el mateix. I en aquest sentit pensava jo que, bueno, que hauria una mica de, entre cometes, no relaxació, no? Sinó que, bueno, que es podien deixar anar, no? Però no, ha hagut molt de compromís.
A,
i
en Roure també és bo, eh?
Sí, però el Roure està super més preparat i cobra molt més calés. Bueno, cobra...
Bueno, xifra, parlant seriosament una altra vegada, el campionat com cobra una altra dimensió? Amb aquesta diferència que abans tenia el Sant Mauro, que ara no la té tant respecte als perseguidors?
Sí, les coses s'estan ajuntant, no? A veure, una mica, no? Però... Queda molta lliga, i jo la veritat que pensava que el Sant Mauro ja era campió fa un mes enrere.
Ho creiem tots, eh?
I ara veig que, bueno, que ostres, les coses estan escurçant, que el Sitges està llançat, que la gent ve, els equips venen de darrere forts i que qualsevol partit, qualsevol ensopegada es paga molt cara. Uh-huh. I avui el Sobrense, pues, ha fet un pas cap endavant. Evidentment, aquest punt no és bo si la setmana que ve no guanyem. Si la setmana que ve no guanyem o traiem un bon resultat, aquest punt d'aquí no serveix.
S'ha de fer bo la setmana que ve.
Exactament. Sí. I, bueno, i esperem que la setmana que ve, pues, tinguem un bon partit i que sobretot que tinguem gol, no? Que és el que ens manca...
Últimament.
Sí, el que ens manca últimament, no? Però, bueno... La setmana que ve, Déu dirà.
Un altre partit gos, eh? Montserrat Igualada, un rival molt diferent, però que... Sí, sí.
De los que no l'agrada el Sobrense, de los que no...
Sí, però bueno, a casa tenim que fer-nos forts. Això del Montserrat, que a casa seva ho entenc, no? Sí. Ho entenc, però a casa tenim que sortir a mossegar i ja no es pot escapar ja més punt, perquè ja a partir d'ara les coses es paguen molt cares. I la setmana que ve ja tenim que canviar el xip en el sentit de que, escolta, nois, podem, per què no? I la setmana que ve, doncs, potser paguen els plats trencats.
Escoltaven les declaracions que ens feia en Joan Miquel Xifra, en absència, com dèiem, del Josu, un Xifra esgotat, eh? Abans d'atendre'ns ens va dir, un moment, deixeu-me respirar una miqueta, que encara estic cansat, talment com si hagués jugant, però en qualsevol cas, un Xifra exultant, eh?
Sí, sí, sí.
Content, com tots els del Sobrensi ahir, que marxes cap a casa amb una sensació de dir, ostres, he vingut aquí i me'n vaig amb un empat, però havent-li jugat de tu a tu al líder.
Sí, a més, ho parlàvem fa un moment, ells van tenir dues ocasions clares de gol, però és que el Sobrensi va tenir quatre, compte, davant del líder, davant del Sant Mauro.
Sí, sí. Hi ha un moment que és quan allò, ells estan potser perdent pilotes, neguitejats, nerviosos, que és aquell moment quan dius ara s'ha d'aprofitar, no? Però
sí,
clar, evidentment, vull dir,
a més des de la grada dèiem, a veure si ara surt el Jonathan, que és un jugador ràpid, sí, que pot trencar per velocitat i que pot tenir la seva. Esperàvem la seva del Jonathan, no li va arribar clarament, però penso que la seva aportació va anar molt interessant en aquests minuts, no?
Sí, sí.
En aquests moments que tu pensaves...
Que evidentment el rival està més desgastat i tu aprofites la punta, no? De llança.
La punta, sí, i sí. Va estar a punt, però sí, sí. No va arribar.
Bé, en qualsevol cas, com digui el Xifra també, un punt que s'haurà de fer bo intentant guanyar aquí al Montserrat Igualada, vaja.
Sí.
Jo crec que el Sobrens és superior, vaja. Ho és, de fet, però clar... aquests partits ja sabem que de vegades es torcen.
Sí, a més són rivals que el Sobrense no... Li costa molt, sobretot aquí, al municipal, li costa molt. Són rivals que no juguen a res, i el Sobrense, doncs, l'agrada més equips que intenta tocar-la, perquè tu tens qualitat. Veurem què passa, però és un partit en el que el Sobrense té que guanyar els 3 punts.
Sí, no, evidentment, vull dir... Una miqueta també és el que deia el Manel del partit dels Sitges, no? Potser són partits que els dones ja... per guanyats abans de jugar-los.
Sí, però tens que jugar-los per a guanyar-los.
Sí, s'han de treballar, i el Montserrat Igualada és un os.
Sí, sí.
Sí que canvia molt. És com el típic equip anglès, que al seu camp doncs gairebé, doncs no diré que és impossible, però costa molt doblegar-los, però quan surt fora de les illes,
sí,
es fa més vulnerable.
Sí, sí, sí. A més, tot i que no és el Montserrat Igualada de l'any passat, és un Montserrat Igualada que acabarà patint.
Sí, però sí, està penúltim, sí, està en una situació dificilíssima.
Dic, molt difícil, i clar, no és aquest equip terrible que era l'any passat, sobretot al seu camp. Aquest any doncs ha perdut moltíssim, i el Sobrense té que aprofitar-lo. Per jugadors, per tot, és molt superior al Montserrat Igualada. Té que sumar els 3 punts, pensar, mirar cap a dalt, i aquest Sobrense encara pot fer moltes coses, però clar, sobretot assegurar els punts de casa.
Sobrense, Montserrat Igualada, partit que jugarà diumenge al Municipal d'Iguadols a partir de les 5 de la tarda. Tanquem bloc futbolístic. Aquests darrers minuts de programa que ens queden els hem d'aprofitar per fer un repàs d'altres resultats del bloc poliesportiu. Hem de parlar encara de bàsquet, de la contundent victòria que va aconseguir ahir a la tarda el Club Bàsquet Sitges a la 19a jornada del grup tercer de la segona catalana, 67-97, victòria de més 30 dels homes de Fermín Sánchez a la pista d'un Salou que, bé, arran d'aquesta derrota es queda una miqueta més despenjat. Era un dels equips que teòricament havien de ser més complicats de jugar-li aquesta temporada. En qualsevol cas, nova demostració de poder ofensiu i d'autoritat de dir aquí estic jo del bàsquet Sitges ahir, com dèiem, a la pista del Salou, un partit que a la fi del primer període ja dominava de 13 punts, 15-28. Les coses es van igualar una miqueta més al segon parcial, empat a 12, 18-28 al quart, al tercer període, perdó, i 22-29 al quart i definitiu període. Els anotadors del maig van ser Marc Sabaté amb 11 punts, Cristian Sánchez amb 4, Noel Guillén amb 7, Xavi Sabaté 19, Mauro Pérez 14, Isaías Peret 11, Toni que en va fer 4, Antoni Cabardós, el Nacho Vicente en va fer 5 i màxim anotador Àlex Rodríguez amb un total de 22. Ahir, doncs, absents el Jordi Domínguez i els lesionats de més llarga durada com són el Víctor Massip i l'Edu Piñero. Un partit que a la fi dels dos primers períodes, com dèiem, el Sitges ja dominava de 13 punts, 27-40. En qualsevol cas, doncs, una victòria que consolida una miqueta més el conjunt del Sitges el liderat de la classificació. Són 18 victòries, una única derrota en una jornada en què no s'han produït gaires sorpreses. Va guanyar el bàsquet Morell 44-66 a la pista del Pallejà, per tant el Morell que segueix doncs segon classificat, però a dues victòries del bàsquet Sitges. Propera jornada, la número 20, el bàsquet Sitges rebrà la visita del Club Bàsquet Gavà 2, un equip que ocupa en aquests moments la zona mitjana de la classificació, concretament el lloc número 8. Diumenge, 2:15 de la tarda, com dèiem, aquest bàsquet Sitges Gavà 2 al pavelló de Pinsbens. De la jornada de bàsquet també hem de destacar, com no, la victòria contundent també de l'equip femení, del sènior femení del bàsquet Sitges, que es va imposar 78-49 al Xamba Vilafranquí. Victòria que situa les noies d'Òscar Quesada com a líders de forma momentània, perquè hi ha encara partits pendents, però en qualsevol cas el Sitges és primer amb 14 victòries, 3 derrotes, seguit del bàsquet Ribes, que aquesta última jornada va descansar. Els ribetans, les ribetanes en aquest cas, tenen 14 victòries, una única derrota, i tercer el Barça B amb 13 victòries, 3 derrotes. Hi ha un enfrontament pendent molt interessant que és precisament entre el bàsquet Ribes i el Barça B. De moment, com dèiem, els Sitges lideren la classificació d'aquest grup tercer de la tercera catalana femenina. Proper partit, el que jugaran a la pista del Castellbisbal aquest proper diumenge. I en hoquei patins, Toni, al Club Patí Sitges li ha tocat jornada de descans, ha coincidit aturada carnaval i jornada de descans, els homes de Bruno Fanyanes que no jugaran, si no m'erro, fins dissabte que ve a la pista del Monjos.
Sí, sí, sí.
Aquí. Serà el moment de retrobar sensacions, competició i, qui sap, opcions.
Sí, jo penso que és una pista...
De lluitar-li l'ascens a equips que a hores d'ara estan per sobre teu, com Vilafranca, com el Picat...
Però aquestes són les pistes on el Patí Sitges té que sumar els 3 punts per seguir lluitant a dalt. Crec que és un equip en el que poden guanyar a la seva pista. El Monjo no passa per al seu millor moment i el Sitges té que demostrar doncs, que estarà lluitant fins a l'última jornada per a veure si pot aconseguir esgarrapar una coseta i col·locar-se en jocs de lluita per l'ascens.
El partit a la pista del Monjo el proper dissabte, com dèiem, serà el moment de retrobar la competició per al Club Patí Sitges, un Club Patí Sitges que en matèria de despatxos ens ho comentava el seu president en Jaume Monasterio, estan pendents de la resolució del comitè d'apel·lació arran d'aquell famós partit que encara no s'ha jugat amb el Llei de Llista. El comitè ja va fallar, va dir que el partit s'ha de jugar, que els dos equips s'han de posar d'acord. En aquest sentit, el Patí Sitges no està d'acord amb la resolució inicial que dona el comitè de competició, ha fet recurs perquè entén que el partit se l'ha de donar per guanyat al Club Patí Sitges.
Sí.
Recordem aquella circumstància de que el Lleida alega que té jugadors malalts, etc, etc. En fi, que continuem encara,
Sí,
partit del 20 d'octubre, 20 d'octubre, i d'aquí poquet el Patí Sitges i el Lleida s'hauran d'enfrontar, en aquest cas, partit de la segona volta,
De la segona volta, sí, sí. I encara no haurà jugat...
I encara no hauran jugat a partit de la primera volta. Compte,
Això és...
Però en qualsevol cas, pendents, com dèiem, de la resolució ara del comitè d'apel·lació arran d'aquest recurs que ha presentat el Club Patí Sitges del partit, del nou partit encara entre el conjunt del Club Patí Sitges i el Lleida Llista. Ho deixem aquí, acabem. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Com dèiem, hem d'acabar aquesta nova edició del Temps de Descompte, el món de la informació esportiva, que tornarà el dimecres a la tertúlia Pilotes a Fora. Si ens volen acompanyar, ja ho saben, puntuals a la cita, a partir de les 4 de la tarda. Senyores i senyors, gràcies per la seva atenció, que acabin de passar un molt bon dilluns. Adéu-siau.